Aquest divendres 2 de gener l'Escola Fusió organitza un concert d'any nou a càrrec del duo format per Jürgen Van Wyn, el violoncel, i l'Oriol Espuny, el piano. El preu de l'entrada és de 5 euros i tot el que es recapti anirà a Càritas. Per parlar d'aquest concert, avui ens acompanyen la Gemma Navarra. Molt bon dia, Gemma.
Molt bon dia.
També és directora de l'Escola Fusió, ja la coneixem molt bé, a cuba.cat, i els dos músics, el Jürgen Van Wyn. Molt bon dia.
I molt bon dia.
He dit bé el teu nom.
Sí, molt bé.
I l'Oriol Espuny, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gemma, és l'última activitat, l'últim concert dels que heu organitzat des de l'Escola Fusió aquest Nadal. Déu-n'hi-do la feina que teniu per aquestes dates. Com arribes a pensar en aquest concert? Com comença aquest concert i l'organització d'aquest concert?
Bé, posem noves il·lusions. Un any nou per tots sempre representa objectius a fer, il·lusions per complir. Musicalment em fa molta il·lusió que es pugui fer aquest concert, perquè és un concert d'alt nivell, i tot sent per ajudant a Càritas, crec que és molt important a Sant Cugat que es pugui dur a terme.
Tu coneixies aquest duo? Ara explicarem que coneixes a l'Oriol des de ben petit, des de fa molts anys. No sé si podem dir els anys.
Sí,
els podem dir. No en tenia nou encara.
En tenia nou i en fas ara...
43.
Déu-n'hi-do. Fa molts anys que us coneixeu.
Sí, va ser dels meus primers alumnes, concretament. Ell a l'Escola de Música Fusió, jo vaig començar de molt joveneta. De fet, jo a l'Escola Fusió he crescut dins l'escola. Vaig entrar amb 8 anyets com a alumne i de mica en mica em vaig anar formant com a docent pedagoga i paral·lelament fent ja una miqueta l'experiència de poder ensenyar als nens, i l'Oriol Espuny va ser un dels meus primers alumnes i sempre ho recordo amb molt de carinyo.
Déu-n'hi-do, Gemma, tu has format amb molts músics aquí a Sant Cugat,
sí,
i els has vist créixer.
I l'escola. I tot l'equip de Fusió, perquè Fusió funciona molt bé gràcies a que hi ha un gran equip consolidat.
Sí. A tots aquests anys que et conec, em sembla que no t'he vist com a intèrpret mai.
No,
has deixat
jo,
aquesta vessant.
Sí, últimament fins a l'any... mira, concretament a l'any 99 va morir Pilar Roig. Pilar Roig portava, bueno, era fundadora i directora de tot el centre i l'ànima. Al morir ella, doncs clar, el pes de la direcció pedagògica del centre va caure sobre mi i també Núria Pinyol, una companya que també estava des dels primers dies a l'escola. Clar, això porta molta feina, molt temps d'organització, de reunions, de gestió. Clar, això et treu temps, no?, com a tocar, però jo fins a l'any 2000 havia tocat molt el piano i sobretot de repertorista. Feia de repertorista de la dansa, repertorista de les corals, repertorista d'alumnes que ho necessitaven al centre. Tinc una anècdota posada aquí a la ment que us farà molta gràcia, que quan va ser el cop d'estat del Tejero, a l'any 83, si no, o 81, si no recordo malament, o 82, jo era molt joveneta, tenia 14 anyets i estava fent de pianista per la dansa. Jo havia sigut una gran repertorista de la dansa quan a Fusió estava la ballarina Laura Esteve, i no parava de tocar, estava al carrer Xerric tocant, i tinc aquesta ment de dir, marxa corrents que ja toque de queda, que el Tejero va agafar en Madrid, no? Vull dir que fa molts anys que estic a l'escola.
Et va enganxar tocant, i sí, després això, suposo que la satisfacció de veure créixer i com a persones i també com a músics, gent com l'Oriol, també és molt important.
Molt, molt. Molt important, perquè veus que tota la il·lusió que poses amb la docència et dona un fruit, no? El cas de l'Oriol és un cas molt especial, perquè és una persona que des de sempre ha tingut molta sensibilitat. Ja de petit, tocant, era únic, i penso que ho continua sent, no? És una persona, tots som persones úniques, però ell és molt sensible amb la música, ho tremet molt bé, i és una cosa que recordo molt, sí.
Oriol, tu has estat a punt d'aquest pas, igual que la Gemma, de deixar-te endur per aquesta part didàctica, educativa, i deixant una miqueta de banda la part interpretativa, no?, com a músic, però arriba el Jürgen. Ara ens explicaràs com va anar aquest retrobament amb la teva part més interpretativa. Abans et volem conèixer una miqueta més. Mm-hmm. Comences a Fusió amb el piano, entenc que amb sensibilització primer musical, i després escull, selecciones el piano. Per què?
Doncs mira, jo vaig venir aquí a viure a Sant Cugat va ser principalment perquè ens vam canviar de domicili. Jo abans vivíem a Blanes, a la província de Girona, I el saxo va ser el meu primer instrument, perquè no hi havia la possibilitat de, ni tampoc la tradició d'estudiar instruments de corda com el violí, o, sinó que la banda i la copla són les formacions que allà més s'estilen. I allà vaig començar amb el saxo, després amb el clarinet, i al venir aquí, tampoc no ho sé ben bé com vaig escollir-ho, però no vaig dubtar-ho gens. Va ser el piano, perquè no podia ser un altre més, suposo.
I després has anat estudiant, seguint el teu estudi musical, i t'hi dediques, a la
sempre.
Música.
Sí, va arribar un moment que vaig acabar la carrera i vaig tenir l'oportunitat de marxar fora a estudiar. Vaig intentar-ho, però no vaig aconseguir estar més de 6 dies a la capital d'Anglaterra. malgrat això, vaig prendre la decisió de anar-hi sovint, agafar un cap de setmana i anar a fer unes classes en particulars. Ho vaig estar fent durant potser un any o dos. I no crec que vagi fer malament del tot, perquè va ser una època en la que va passar el tren de la docència. I si no l'hagués agafat en aquell moment, potser ara ho tindríem bastant més complicat. Malgrat això, tampoc no he pogut deixar mai d'estudiar, perquè és una cosa que necessito fer.
És una necessitat que suposo que Gemma també
igual,
tens.
Igual.
És una necessitat, sí.
Però el dia té 24 hores.
Exacte.
I tu ets professor aquí també, aquí a Sant Cugat.
Sí.
A l'Escola Victòria dels Àngels, per tant, estàs d'alguna manera vivint, no sé quants anys portes fent de professor.
Doncs mira, vaig començar també a Fusió amb 17 anys, I allà hi vaig estar fins a ben bé que em vaig necessitar temps per acabar el superior de la carrera, i vaig abandonar, diguem, momentàniament. I va ser a partir del 99 que vaig començar a treballar aquí a l'Escola de Música, al Conservatori, ara.
Mm-hmm. Per tant, estàs vivint d'alguna forma aquesta part que explicàvem amb la Gemma.
Sí.
Anem al Jürgen?
Mm-hmm.
Tu toques el violoncel,
sí.
Suposo que altres instruments, però ara parlem del violoncel. Ets holandès,
sí.
Comences als anys 50,
mm-hmm.
Bueno, vas néixer als anys 50. Com comences a estudiar tu música? Per què comences a estudiar música?
Ah, justo hice una entrevista con mi hijo para el cole en inglés y me pregunto por qué el cello. Yo dijo, porque olía tan rico, mejor que cualquier otro instrumento, y pude abrazarlo, sentir, no en el manera de catalán, escucharlo, pero también sentir la vibración en el corazón. Entonces este me enamoró directamente y nunca lo dejo. Empezó en la escuela de música de mi pueblo, en Telaya, Amsterdam. Luego fui como el más joven del Conservatorio Real de La Haya, unos años, pero mis papis querían que acabó el gymnasium, que es el bachillerato y todo, y luego fui a Amsterdam, el conservatorio allí, acabó mis estudios, y después pensaba que voy a hacer en este país hermoso, con vacas y mucho agua, pero sin sol. Había un pequeño anuncio de la orquesta de Valladolid y fui con mi diploma en mi bolsillo, tocando allí un año, luego nacional y muchas otras cosas. Israel volvió y empezó a seguir viviendo en Israel, pero mi papá murió, fui a Holanda, toqué en la nacional de Bélgica y también en orquestas de Holanda. Y otra vez, cielo gris de Holanda y Bélgica, y fui abajo, Conservatorio Superior de Navarra, etc. Madrid tenía un piano, trío, muchas cosas. Demasiado para decir aquí, creo, en esta entrevista. No va a ser aburrido.
Al sud, t'han anat cridant, no, al sol, al sud.
Sí, sol y la montaña, porque Holanda es tan plano con panqueque y a mí me fascina. Las panqueques, pero me gusta subir a montañas, ¿sabes? Y tenía sol.
Y per tant, aquí a Sant Cugat tens una mica de sol.
Sí.
No, tens sol y tens muntanya.
Això és. Yo volví en Madrid, conocí a mi esposa, Claudia Murcia, que hemos hecho también muchas cosas juntos, pero más bien para otro momento de musicoterapia, sonoterapia. Y ella dijo, tu hija tiene que aprender holandés, no puede ser solamente el castellano. Entonces, después de 4 años fuimos a Holanda, tocó en orquesta de Amsterdam, hizo mucha docencia también allí. Y otra vez, unos años allí, me pongo siempre triste sin el sol. Entonces, este verano al sur, a la Cataluña, Raus, que unos años y venimos aquí en San Jugat. Y gracias a Gemma, que pidió una pianista, tenía otros también, dijo yo quiero uno cerca, dijo, me recomendó a este chico Uriol Spuni, y nos sentimos muy bien, pusimos el nombre de Mendelssohn, dúo, porque creo Mendelssohn es un compositor que te hace feliz, tiene entusiasmo, amor, y es lo que más falta en este momento, en este mundo. Queremos con nuestra música hacer que la gente sale con más alegría, con más paz.
M'estàs responent moltes de les preguntes que jo tinc preparades, com per exemple per què Mendelssohn, el vostre programa. Abans de res, i que no se'ns escapi, en les futures setmanes convidarem de nou el Jürgen perquè ens parli d'aquesta vessant que ara ha tocat breument amb la seva dona de música terapèutica, que és molt interessant, molt diferent al que avui tractem. Mendelssohn, quan et truca el Jürgen, què? Què va passar? Què et diu? Escolta, ets pianista? Sí. Vols fer un duo amb mi? No ho sé.
Bueno, no, a veure, les primeres informacions que vaig rebre del Jürgen eren els llocs on havia tocat, amb qui havia tocat, i quan feia que estava tocant, no? I vaig estar a punt de dir-li, bueno, pues conozco a un amigo que te puede ayudar. De veritat.
Té un currículum impressionant.
Sí, clar, tu diràs. I... bueno, no sé per què no li vaig donar el telèfon d'aquest amic, sinó que li vaig dir, provem-ho, no hi ha compromís, dona'm les partitures, me les estudio i quedem un dia. I bueno, ens vam entendre molt bé des del primer moment. El programa realment és preciós, és una preciositat, i tocar amb ell és un plaer. Jo em sento molt, molt, molt bé, molt bé. Currículums a part, sí, i amb tota la humilitat, perquè no puc fer-ho d'una altra manera. Sí. M'ha ajudat en aquest sentit molt, sí.
O sigui, us coneixeu, us heu conegut d'alguna forma tocant.
Sí,
aquesta
sí.
Química ha sorgit no de forma personal, perquè no us coneixíeu.
No us coneixíem abans,
us ha
no.
Passat amb el piano, amb els vostres instruments.
Mm-hmm. Això és. Jo també he sido professor de yoga de diferents escoles, he educat mucha gente con problemas de miedo escénico, que yo mismo tenía cuando tenía 18 años tocando unas 3 suites de Bach en el Conservatorio Superior de Amsterdam de memoria. Sabía perfecto, pero me falló una nota y después me puso tonto, ya practicando 8 años yoga desde las 10. Entonces estudió más técnicas con entrenadores de deporte y olímpico y nunca más me pasó miedo. Cuando tienes entusiasmo y alegría, ya te olvidas los rollos. Un poquito antes me tomo un vinito catalán, un vinagre, un poco queso antiguo de Holanda, ya me siento como papaya y estoy feliz.
Es una recepta. Això, a més, acabas de comparar a nivell als esportistes olímpics, no? Amb el que vosaltres sentiu la concentració que heu de tenir a l'hora de sortir a l'escenari, que heu de tenir una concentració màxima, perquè sí. És una dificultat molt impressionant, però a sobre, clar, evadir-vos del públic, no? Oblidar-vos que teniu un públic al davant.
Sí, sí.
No sé si es pot oblidar mai això, Jürgen.
No. Mira, por ejemplo, tenía también con un pianista, no voy a nombrar nombres, pero que estudió en la mejor Academia Conservatorio Superior de Israel, y luego se fue a Juilliard School Music, el mejor de los Estados Unidos. Montamos muy bonito programa, toca perfecto, pero sufrió tanto que no quería seguir. Como Glenn Gould, que solamente tocaba en estudios. Realmente, nunca se atreve a jugar. Pero con Oriol, ni un problema. Estamos tocando feliz y, por supuesto, hay un poco de nervios. Y es natural, porque tengo muchos colegas en Inglaterra, toco mucho allí con ingleses, que viven de beta-blockers, que són químicos que te hacen que tu corazón se quede tranquilo, pero haces un performance de un zombie. Te quita un poco nervio, necesitamos un poco sudor. No es por nada que vos topobis tomaba una media botella de vodka o muchas otras antes de tocar.
Y afinaba bien
técnicamente
era perfecta.
No recomiendo ser alcoholista, tampoco soy yo, como muchos colegas con demasiada presión. Más bien el entusiasmo,
la alegría
y el amor para tocarlo y tener bien preparación. Entonces nosotros estudiamos mucho para que yo pueda mirar por otro lado y él por otro lado y empezamos juntos, acabamos juntos. Y si falla una nota, so what, es normal. Esta sociedad es muy rígido comparado con los africanos o los gitanos, por ejemplo. Toca naturalmente. Yo estaba en muchos conservatorios atacando esta tristeza que no se puede hacer un fallo. Justo hay que dar la bienvenida a un fallo, como Rostropovich también, o Yo-Yo Ma, Misha Maestri, cualquier músico, somos humanos. Sin fallos, pones un CD precocinado,
sí,
y es McDonald's.
Però això és una mica, suposo que hi ha corrents o tendències dins del món clàssic, no? De gent que vol anar a veure un concert o mira i escolta la música sense cap tipus tècnicament correcte i sense cap tipus d'equivocació, no? Sense aquest pèl d'improvisació que pot tenir altres estils de música.
Sí.
D'alguna forma és el que reivindiques.
Sí, absoluto. Los músicos de jazz nunca. Yo toco también con las más grandes de música hindú, música clásica. Ellos besan su instrumento, ponen un poco ceniza al tercer ojo de su sitar y están en silencio y luego tocan feliz. ¿Y por qué no podemos ser nosotros así? Y así pienso, yo tengo un programa muy bonito, Bach en Barcelona se llama, toco en San Pablo del Camp cada semana, y estoy siempre en el cielo tocando, el cielo suena perfecto, no hay miedo o susto si estás feliz. Antes siempre puedes sentir un poco, y si puedes contar 100% con un buen músico. Oyol es excelente pianista, y tenemos todo bien preparado. No, es
aquesta química. Ha de fluir, no? Ha de deixar-se...
Sí, fluir, sí, no. És normal que flueixi.
Esteu d'acord, Gemma i Oriol?
Jo amb aquest tema voldria també apuntar, sí, pel camí que diu el Jürgen, però és veritat, el món de la música clàssica és molt rígid. Ha de ser tot perfecte. I nosaltres... No som perfectes, som persones humanes.
És una exigència massa gran, no?
Tots tenim un nivell, no? I hem de ser, admetre el nivell que tenim tots. No podem ser anar a tocar i ser el millor del món. Perquè a vegades tenim com aquest sentit de ridícul, o som els millors del món o no som. No, per què no? Cadascú té coses positives a donar, però cadascú té nivells diferents i no passa res. Mentre hi hagi una mínima correcció i una base correcta, tu has de disfrutar i trametre la teva il·lusió i el teu sentiment als demés. És igual, i al contrari, les persones que el públic rep molt millor, aquesta persona que veu que s'està donant amb cos i ànima al públic, i és igual si s'equivoca una nota o no, és molt millor això que no és fer-ho impecable com un robot, no?
Com un zombie, no?
Els robots no són persones.
Si toques per el seguro, hay música frío, ¿sabes? Entonces hay que atrever ir para esta nota con entusiasmo.
Claro.
Y si vas un poco más allá, yo toco en cuerdas súper gruesas de tripa, que hay muy pocos que tocan en esto, en el verano sube el dedo. Algunas veces tengo que poner mis dedos con grasa de la cabeza para que se vayan en el verano. Y no pasa nada si vas un poco, mientras que llegas con alegría en estas notas.
Parles des de l'experiència totalment, de moltes hores damunt de l'escenari i experimentant. Oriol, tu estàs d'acord amb això de deixar-se endur, de deixar de banda la rigidesa de la partitura, de seguir la partitura estrictament?
Jo he tingut una formació molt, molt clàssica. No, potser no severament clàssica, però molt clàssica. Tinc per bé o per mal, un nivell d'autoexigència bastant important. Potser és una de les coses que m'ha fet que no m'hagi prodigat mai massa tocant.
Massa autoexigència?
Sí.
Es nuestra sociedad realmente. que la primera palabra en catalán que mi fill aprendió aquí en Cataluña, malamente, venía del colegio. Y no solamente en Cataluña, no pongo el dedo a Cataluña, en Holanda mateix. O sea, nuestra sociedad occidental hace demasiado énfasis en malamente y no en el bueno. Entonces, creas niños un poco con los hombros subidos, que miran un poco al suelo, angustiado por el profesor. Puedes cambiar, este es el principio. Yo lo hice mucho trabajo con mis hijos, que no son buenos cielistas, honestamente. Son muy buenos tocar en público, no tienen po, pero no estudian mucho. Soy como el herrero con el palo cuchillo en este aspecto. Pero toca con entusiasmo. Y hay que enseñarlo dentro de la familia y dentro de los colegios. No poner una mesa grande con un tribunal, mirar a los niños que se asustan, como ha visto en muchos sitios.
Y como has viscut tú en diversas ocasiones, seguramente.
Esto, muchas veces, digo, deja a mis niños en paz, deja que salen sonrisas, y no angustia.
Un día te convidaré porque tens moltíssimes coses que ensenyar-nos i maneres de veure la música clàssica que és molt interessant. Mendelssohn, el programa, em sembla que l'heu escollit conjuntament, ha estat més el Jürgen que...
Jo m'he deixat portar per la seva experiència, sens dubte, sí, i estic molt content perquè és un programa fantàstic.
Parleu-nos del programa, apte per a aquells que no sabem de música, no som músics i no sabem.
Scarlatti.
Bueno, el concert comença amb tres sonates d'Scarlatti que no són molt tocades, no es coneixen massa, Scarlatti, per cello i piano, o potser per cello i clave en aquella època, però ara ha adoptat el piano. Són molt, molt dolces, tenen molta sensibilitat i, bueno, el cello, diguem que té un paper preponderant en aquestes sonates. És un... Jo crec que és una meravella. A mi m'agrada tot tipus d'estil. La gent que potser no li agrada tant el barroc, potser no li agradarà tant, però esperem atrapar-los perquè són molt maques.
Sonates només o teniu més programa?
Tenim tres sonates de Scarlatti i després el blog, el Ernst Blog, que el Jürgen coneix molt millor que jo.
Jürgen?
Sí, gràcies. Sí, Ernst Bloch estaba un compositor con mucha influencia del mundo jueva, que también vengo yo de estas tradiciones, entonces me llega muy cerca al corazón. Tiene un concierto de cello, Shlomo, que todo es realmente vanidad es todo, en este concierto es el punto central, y en las tres piezas que tocamos son muy dulce, muy romántico, con influencias, con melodías judías, como también Mendelssohn tiene. Entonces es muy agradable, no es pesado, porque también puede ser algunas cosas demasiado. Queremos un programa aceptable para los nens más petits, hasta las avis que no se caen de sueño, espero. Y sí. El blog es de verdad unas piezas que a todo el mundo enamoran.
Sempre que les hem tocat, la gent ha quedat molt, molt contenta, perquè realment són molt místiques. La paraula potser és aquesta, la meva interpretació.
Que té una mica a veure amb el caràcter, no?, i la trajectòria del Jürgen.
Sí, sí, sí.
Gemma, estàs d'acord des de la vessant d'organitzadora i des de la vessant de músic també, estàs d'acord amb tot el que han explicat d'aquest programa?
Totalment d'acord, a més penso que està molt ben triat, no? Scarlatti, un compositor que tothom coneix molt bé, i aquest altre compositor que jo no el coneixia, però sé que ha fet una música molt interessant i és una nova coneixença, no? Un any nou amb nova música.
El dia 2, divendres 2 de gener, a la Casa de Cultura, el que recapteu anirà a Càritas. Sempre feu concerts d'aquest tipus?
Sí, ja d'ençà aquí uns quants anys l'Escola Fusió col·labora molt juntament amb totes les entitats de Sant Cugat amb Càritas, perquè verdaderament estan fent una labor d'ajudar els ciutadans que ho estan passant molt malament, estan fent una gran labor. Per Festa Major sempre fem un concert a l'Església de Sant Cugat i tota la recaptació va per Càritas. I ara, bueno, parlant amb ells, amb l'Oriol, el Jürgen, i per què no fem un concert que per ajudar la ciutat, dic, mira, doncs fem-ne, fem-lo per Càritas una altra vegada, perquè és que tot el que es faci és poc. Ara també fusió amb el poema de Nadal, aquests Nadals que han passat, doncs també vam fer a la Casa de Cultura un concert per Càritas amb els rapsodes poetes, i va anar molt bé, una sala de gom a gom, que espero que passi igual ara aquest dia 2, oi, a les 9:30 del vespre, que vingui tothom a escoltar aquest concert tan, tan maco.
I posar aquests ànims i aquesta alegria, aquest positivisme de la mà d'aquest duo. Oriol i Jürgen i Gemma, moltes gràcies per venir a Cuba.cat, per explicar-nos tot el que ens heu explicat avui, que ens heu ensenyat molt, i sobretot convidem a la gent divendres 2 de gener a la Casa de Cultura, 2:15. Molta sort i fins una altra.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.